Sigueu molt benvinguts als Oficis del Llibre, un programa on donem veu als professionals de l'escriptura, de l'edició, del disseny o de les lletres impreses. Als Oficis del Llibre us portem les activitats de la biblioteca, els llibres per a llegir, els que més ens agraden per a regalar a la mare, al pare, a tu, a mi, al Pepet o a la Maria. Els Oficis del Llibre, un programa de ràdio L'Escala per a la xarxa de comunicació local. Amb Judit Covenya Guàrdia, comencem. Qui ens visita avui?
Bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia. Avui tenim amb nosaltres la Maite Muns Cabot, que és biòloga, viatgera, o així es descriu, en els seus currículums, i el que té és una àmplia experiència en la direcció de projectes, publicacions de recerca i gestió del coneixement. És propietària d'una galeria de paper antic i llibres, especialment viatges, mapes, cartes nàutiques, globus, i està al capdavant de l'art de la memòria Edicions, edicions en paper, de llibres, per això l'hem portada aquí. L'art de la memòria es dedica a la publicació de textos de pensament. Qui és, ara i aquí, Maite Muns? Més editora? Més poeta? Més dona? Més gestora de coneixement? On queda la biòloga?
Mira, jo
és
diria...
tota l'hora?
No, la biòloga queda en els anys de jovenesa. La gestora de coneixement és el que a mi m'agradaria donar-li continuïtat en el rol que sigui. La poeta és el que m'agradaria ser. I que no sóc.
Que no ets? Que segur, no perquè has que publicat. No soc... i
sí, 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 i he escrit i amb molta satisfacció. Però la veritat és que ara estic tan ocupada amb el tema de l'editorial que no em donen les forces, no.
Això
no.
Més d'un editor ens ho explica, eh? Que la banda d'escriptor o d'historiador o el que fos abans...
Que fos abans, exacte.
Queda menjat.
Sí, sembla que no,
comença a editar llibres d'altres...
Sembla que hagi de ser un coadjuvant, però no ho és.
No ho és.
Tu t'oblides a tu.
Per tant, l'art de la memòria, què és, a més d'un editorial? És un somni? És un canal per poder concretar el somni de la lletra que vols llegir? O fer
és un
que
projecte,
es pugui llegir? Queda,
que deixi molt petulant, lleig i tal, però és un projecte de vida. O sigui, és... A veure, tu fas totes les coses que s'han de fer per anar lluitant, buscar bones feines, estudiar molt, fer màsters...
De... Fer-los!
Tres, de veritat.
Sí, de veritat, sí. Tant totes les
hores. Amb molta voluntat de triomfar amb alguna cosa i al final et dones compte que el millor que pots fer és inventar-te alguna cosa i dur a terme. A partir d'aquell moment, doncs, tot serà una lluita, hi haurà molt... Però bé, tu seràs...
Per tant, és un somni.
No m'agrada, no,
no,
somni, no,
no, és una concreció.
No, és un projecte de vida,
projecte
és que ja
és
prou ampulós, això, escolta, no cal.
No,
és un projecte de vida, és a dir, com acabes al final de la teva vida, és a dir, a partir dels gairebé 50 anys, quan ho vaig començar als 45, i no vols aprendre de ningú, doncs fent una cosa que tu consideris maca. Saps que t'empobriràs, saps que tindràs molts disgustos, ja en tenies, saps que t'empobriràs, que potser no tothom entendrà el que fas, però bé, per això dic que és un projecte de vida, ho has de fer ja amb una certa maduresa.
I quin és el catàleg ara mateix de l'art de la memòria? Ens l'expliques una mica?
Sí,
amb
doncs...
Amb qui heu tractat i...
Sí, vam començar amb la col·lecció l'art de la memòria, que era portar textos que considerem universals i de tota ubiqüitat, és a dir, textos, jo què sé, pot ser un senyor japonès del segle XII, pot ser la Madame de Stael, pot ser la Mary Wollstonecraft que va fer la primera vindicació dels drets de la dona... I anar a agafar aquests textos i portar-los al català, perquè consideràvem que, bueno, que el català ha de tenir en la seva llengua textos de visió universal i de pensament universal que sigui normal tenir-los en aquesta llengua, perquè som país i som país per aquestes coses.
Que no cal passar per altres llengües per poder arribar... aquest coneixement.
No cal altres gesticulacions per defensar-nos com a país. El que hem de fer és creure'ns-ho i nosaltres fer llibres d'aquesta índole fer-los i comprar-los. Uh-huh. I, bueno, si els llegim, encara millor.
T'ho diràs. Ara fa no res. Veu muntar les primeres trobades literàries empordaneses. En tindrem unes segones?
No ho sé, jo tinc un índex ja fet.
Tens un índex?
Però el vaig fer el dia següent, per recordar-me les coses que volia fer. Que m'havia suggerit les primeres. Uh-huh. Que ho faci o no ho faci depèn de l'activitat que tingui en aquell moment. Si pot ser, i donat que ara encara conec més gent com tu, gent com sí. Radio Escala i tal, penso que podré tenir més companys de viatge uh-huh. per fer-les.
Home, va ser un espai de trobada molt interessant, perquè hi havia gent, hi havia editors, hi havia escriptors, hi havia lletra ferits variats, n'hi havia que
curiosos,
probablement
que
eren
sí.
curiosos,
sí.
I hi va haver-hi un espai de convivència, de xerrades, d'aprendre, d'entendre, de conèixer un altre. Molt interessant. Jo desitjo que sí que n'hi hagi unes segones. Farem el que es pugui perquè hi siguin. Deu ser costós d'organitzar una cosa així. No només econòmicament estic parlant, sinó de temps,
emocionalment
d'energia,
és molt,
sí. emocionalment...
Emocionalment és molt perquè pateixes molt per si vindrà o no vindrà gent uh-huh. i per si s'entendrà o no s'entendrà el missatge. És a dir, molts em deia, no, una altra fira, no, una fira no, això és una trobada, o sigui, jo no cediria a casa meva ni al meu entorn per fer una fira, és una trobada perquè ens veiem les cares i tal, ja sé que molta gent es coneix... Però també aprofitava per aquests curiosos que abans uh-huh. hem dit, no? És a dir, nosaltres fem una feina molt maca, però en realitat vivim dels curiosos, de la gent que s'acosta. I m'agradava molt que la gent del poble, de la comarca i d'on fos, s'acostés a l'activitat que nosaltres fem. I que si fèiem xerrades de la literatura infantil, que va ser
sí,
curiosament la que va generar més debat, inclús moments de crispació...
Doncs... Sí, van sortir, sí, unes anàlisis sí. molt freudianes.
Doncs, sí, sí, sí.
En un moment donat.
Doncs que ells també ho comparteixin. Aquesta és la voluntat, la voluntat és fer trobades. I, per suposat, s'aprofita per vendre llibres, perquè és...
De les que... editorials que hi eren podrien del, vendre llibres, podrien, a més, tractar molt directament, i, a més, no pagaven parada. Sinó
no.
Simplement s'hi estaven no. i podien tenir un espai molt bonic.
Sí, sí.
Per tu, quin hauria de ser el paper d'editorials, llibreries, biblioteques, si ens mirem al futur tecnològic que, de fet, ja és present? A l'art de la memòria sí que teniu molt en compte presència a xarxes i presència digital.
Jo crec que no,
sí?
prou, no prou. O sigui, ho volem, ho diem, perquè mm-hmm. ho volem tenir, però no en sabem.
Encara no prou.
Sí, jo crec que no prou. Però, a veure, jo tinc un fill de 24 anys i, clar, me'l tinc que escoltar perquè,
sí, sí.
perquè es fa escoltar, diguem. I em critica moltíssimes coses. Quan l'escolto, ell em parla de que la compra serà
online.
I parla d'ell, o sigui, nosaltres no ens hem mort, existim, i per tant, mm-hmm, les llibreries sí. que siguin tranquil·les perquè estem vius encara.
Seguirem comprant llibres de paper.
Exactament, i fins i tot llegirem la contraportada sí. abans de comprar-lo, perquè uh-huh. no està gens malament fer-ho, és molt indicat. Però els joves viuen en un altre món, i jo vull entendre'l, per a veure què podem fer per adaptar-nos. Llavors, aquí hi ha molts elements, o sigui, jo he tingut uns visitants aquest estiu i, bueno, és potser molt, molt sobtador, però havia un parell de nenes basques sumament intel·ligents i llegien a través del mòbil un llibre de 300 pàgines directament de l'anglès.
Ai, mare de Déu.
Bé, doncs... Doncs bé,
els
hem d'observar.
S'ha d'observar
sí,
i s'ha de gestionar.
Això em va fer pensar molt. Òbviament s'està destruint la vista, no? Realment mm-hmm. és un tema preocupant, però és a lo que anem. Per tant, estudiem-ho bé. És lo que
I
jo
posicionem-nos,
dic.
No? Perquè no és observar i posicionar-se d'alguna manera en aquest
moment. És que posicionar-se no sé si té sentit.
Posicionar-se no vull dir prendre partit per, però posicionar-se en aquest món digital i tecnològic...
Estudiar.
Sí, és a dir, ser-hi agafar... d'alguna manera, saber com ser-hi, saber com
agafar
estar-hi.
Agafar posició d'estudi i d'anàlisi, uh-huh. per saber amb què hem de canviar.
Amb què hem de canviar.
I que cal una reconversió del sector,
segur,
sens dubte.
A fons.
Sí.
I ja anem acabant. sempre us preguntem, els que tenim aquí a la taula, quins són els vostres llibres, el teu llibre de capçalera, aquells llibres de vida, els que t'han acompanyat, els que t'han marcat o que et van obrir a la lectura, a tu, fer-te lector, perquè per escriure o per editar abans s'ha d'haver llegit.
Mira, diré una cosa molt defraudadora, suposo, molt decebedora, que és un llibre que no és un gran llibre, però a mi em va fer canviar el modus de veure moltes coses a la vida. I va ser El navegant, de Morris West. Jo era molt joveneta i tenia un entorn molt, molt senzill i convencional, on no passava res emocionant. Llavors, veure que una colla d'estudiants amb el seu professor d'investigació se'n va a buscar una illa que no surten als mapes, es perd i ha de crear en aquella nova illa que no surten als mapes, per tant la dificultat de que el rescatin és alta, doncs hauran de crear una nova societat. I amb això trenquen un munt de paradigmes, un munt. O sigui, les dones han de tenir fills, sigui com sigui, bueno, en fi, ja us ho podeu imaginar, no? El que era el jefe més, tenia el poder perquè era el més ric, doncs en aquesta illa no...
No hi havia més ric?
Serà un altre que tingui altres capacitats. Ho vaig trobar encisador. Ja com a adulta m'agrada molt la poesia, òbviament, m'agrada molt el que és la poesia curta i tal, tipus...
Els haikus.
Sí, els haikus, però m'agrada molt aquests, el Quasimodo, l'Ungaret i tal. I m'agrada la Cristina Peri Rossi, aquest tipus de mirada.
Per tant, aquests són llibres i autors que hauríem de... Si no els hem llegit...
Ah, no, això cadascú...
Mirar
això...
a llegir-los, sí, potser sí, estaria sí, bé... Sí. Potser
no, no, no,
no,
això
coses.
Cadascú és...
Evidentment, són els teus.
Els llibres t'escullen,
com
les cases.
Les cases també, no?
També t'escullen.
També, o sigui, et trien a tu en lloc de tu triar-les. Tu l'has triat prou bé, eh?
No, jo no l'he triat, m'ha
triat.
Ella m'ha triat molt bé.
Allà a Avinyonet s'està bé per
sí,
poder fer
perquè hi ha un bosc
aquesta...
i tal, exacte.
Sí, s'està bé per poder fer
clar,
tota aquesta
clar,
feina.
Clar, això t'inspira per fer coses així, de compartir.
Aquest llibre sí que et devia marcar molt perquè... Després t'has dedicat a això de trobar llibres vells, mapes, cartes...
Sí, sí.
O sigui que alguna cosa d'aquella
primera... Sí, 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 i sobretot saber que els rols no són determinants i que la diversitat és molt interessant.
Moltíssimes gràcies. Ho tanquem aquí. Fins un altre dia.
Gràcies, gràcies a tu.
Els oficis del llibre t'ofereix una estona per a compartir el plaer de llegir i un moment per a recomanar lectures per a tothom.
Bé, les recomanacions de més o menys novetats que tenim avui damunt la taula, doncs mireu, us porto un llibre que es diu Escrits de presó. L'autor, en Joaquim Forn, l'antic conseller d'Interior a la presó des de fa més d'un any. L'editorial, Enciclopèdia Catalana. Ja sabeu que estava en presó preventiva, que en Joaquim Forn és advocat, polític, ha estat regidor a Barcelona i conseller durant 3 mesos, pràcticament. Bé, aquest és un dietari, és a dir que si en volem saber coses de què ha passat... Com és viure a la presó? Què va passar a Estremera? Com s'hi ha viscut? És un dietari que va del 2 de novembre del 2017 fins al 9 de juliol del 2018. Per una tarda o un parell de tardes tranquil·les, per no perdre el fil del que ens està passant i com ens passa. De nou, Escrits de presó, un dietari d'en Joaquim Forn.
Els oficis del llibre. La biblioteca llegeix.
Bé, de la biblioteca estant, avui us porto en Josep Maria de Sagarra. Qui no coneix Sagarra? N'hem vist teatre, n'hem llegit segurament poemes, els hem sentit musicats per músics de casa nostra. El que porto avui és un llibre que va ser editat fa molt, molt de temps, eh? El 1983 se'n va fer la primera edició. És una antologia poètica del Josep Maria de Sagarra. Per què porto aquest llibre? Doncs perquè té un pròleg i hi ha una selecció molt ben acurada feta per en Josep Palau i Fabra. És un llibre d'editorial Laia dintre de les col·leccions Les eines de la butxaca. Sagarra va ser un autor fonamental de la Renaixença i després vam seguir. És poeta d'ofici. La selecció aquesta és una selecció que s'ha fet sense priorismes, mostra de la poesia d'arrel popular i potser ens retorna i ens dona moltes claus. M'interessa quasi més tota la introducció que em fa, tota l'explicació que ens fa Palau i Fabra, que fins i tot els poemes que ens hem pogut trobar. Jo aquí us en llegiré un de satíric i dos estrofes del Cementiri dels Mariners. Però abans us dic en veu meva paraules de Josep Palau i Fabra, que diu: crec que sense voler, Sagarra ens ve a dir que Catalunya parteix, en aquell moment, de zero, molt més del que ell inicialment vol creure. En tot cas, aquesta és la lliçó de la lectura que jo n'he fet. Cal dir que en aquest sentit, l'últim Sagarra entronca amb el primer, amb el d'alguns poemes de la seva joventut, amb el cantó de la naturalesa i dels ocells amics. I dit això, per entroncar amb allò de lo antic, dues estrofes del Cementiri dels Mariners. Tu saps comprendre, per això no goses guarnir-te d'arbres ni de cloquers. Tu saps comprendre totes les coses, blanc Cementiri dels Mariners. Ells fan la ruta de la pobresa, tu fas el somni de l'infinit. Si ells es resignen a anar a l'encesa, també et resignes a llur oblit. Perquè et resignes, perquè t'adones del que és el sempre i és el mai més, jo et vinc a veure moltes estones, blanc Cementiri dels Mariners. Aquestes descripcions que ens ressonen, que ens fan veure una pel·lícula, pràcticament. I la poesia satírica, que en Sagarra hi tenia tirada, i a més descrivia molt bé el seu moment polític en el que estava vivint, aquesta us la llegiré sencera. Si se'ns fa una mica llarg, perdoneu-me. El gran sapastre de la gana ibèrica. No era altre que Leroux, Alexandre Leroux. Fa 30 anys i un mes i un dia que, estripat d'americana, amb un hippie de tres pells i unes calces de poc gruix, rodejat de quatre pintes i de quatre morts de gana, arribava a Barcelona la corpenta d'en Leroux. Escrivia paraulotes amb la punta del seu llapis, prometia els cirabotes, el camàlic i el manyà, botifarres d'arcabisbes i salsitges d'escolapis i altres coses deshonestes i difícils d'empassar. S'agitava, remugava, renegava, flastonava, remenava, estossegava, tabernari, marranís. Tots els llonzes l'aplaudien i després la Ruix plegava i endrapava i endrapava i endrapava en el suís. Els diners del proletari van passar a la seva caixa. Llespissosa d'allioli de merienda fraternal treballaven per un duro l'Emiliano i en Vinaixa, i les pobres dames rojas feien feina per un ral. Amb la gana que ell tenia, tot això li era misèria. No n'hi havia per tres quartos d'aiguardent. I les Ruixos i Emilianos van pensar una cosa sèria, i amb un sac i amb una canya van entrar a l'Ajuntament. Els mercats, els mataderos, s'arrapaven com llagostes, els arbitris a la Hisenda i el Sereno i el Burot. Treien suc dels contractistes, treien punta a les subhastes, i eren amos de Vallcarca, la Torrassa i el Ninot. A la plaça de Sant Jaume s'esmunyia tot d'estranquis de Madrid, rebien ordres que complien fins al fons, i Leroux i l'Emiliano, com si fossin saltimbanquis, es passaven Catalunya pel bel mig dels pantalons. Fa 30 anys d'aquestes coses i d'aquestes immundícies, i després de provar teles, martingales i paranys, el caudillo, que aleshores empaitava les novícies, ara torna amb una gana que és impròpia dels seus anys. Dels que abans només en deia penjaments i quatre fàstics, dels senyors capitalistes ara en parla amb miraments. Si d'un cas puja els tramvies entre cuixa amb eclesiàstics i si veu passar un enterro, fa l'ullet als reverents. Amb la trista aristocràcia, en Gipona contubernis, pic i pont els hi prepara per si en troba algun de guit. Se li acosten els monàrquics, se li acosta tot un vernis, i un senyor dels més catòlics fins li posa el burro al llit. Com un vil mastegatatxes del verí d'abans claudica, i amb la feta d'en Sanjurjo Li va anar de frec a frec. Repúbliques, democràcies, per ell tot això és música. No li vagin pas amb orgues, que el que ell vol és el bistec. I ara, fills de Barcelona, contempleu aquest fardassa, refilant baixes calúmnies, empescant un nou engreix i explicant als infeliços una bola que no passa i amb això dels fills d'Espanya disposat a pescar peix. Els ibèrics, curts de pinso, el seu bram crida i convoca perquè vinguin com llagostes a aturar-se al pla de l'os. Els augura delicades excel·lències per la boca i dormi en grans matalassos i tenir-ho tot d'arròs. Que per ells a tots els pisos couen naps a Barcelona, que per ells són les senyores del balcó més revingut, que amb el vi dels rabassaires pescaran més d'una mona, i és per ells el Tibidabo, l'ou com balla i l'Estatut. Ciutadans! És una pepa! S'aprofita de la nyonya. Estovat i ple de xacres ens insulta més que abans. No hi ha gota de decència, no hi ha gota de vergonya, ni tindrem dret a sentir-nos, dret a dir-nos catalans, si toleren les orelles el bramar d'aquest sapastre. I no rep damunt les anques una cossa de profit que l'engegui amb quatre molles i tres ossos de pollastre a la palla miserable del racó que l'han parit. Això no va ser publicat abans d'ahir, eh? Això es va publicar al Bé Negre el 15 de novembre de 1932. Bé, té ressonàncies, per això us l'he dit. Segarra, antologia poètica, pròleg de Josep Palau i Fabra, Les eines de butxaca, editorial Laia, busqueu-lo, val la pena.